París, només sentir-lo, ja et transporta. La Torre Eiffel, Montmartre, el Sena...
Sí, totalment.
Però, clar, més enllà de la postal, com funciona per dins? Com s'organitza una ciutat així, tan complexa?
Bé, aquí entren en joc els famosos arrondissements.
Ah, els arrondissements. Els 20, oi?
Exacte. Els 20 arrondissements municipals són la clau per entendre l'estructura de París, eh?
I avui, doncs, farem una exploració a fons, oi? Què són? D'on surten?
Sí, la idea és mirar què són ben bé, com van apareixen, eh? I alguna curiositat històrica, també, per entendre millor aquesta organització tan particular de la capital francesa.
Perfecte.
Val a dir, que hi ha altres nivells administratius, com el departamental, però avui ens centrem en el municipal, que, per cert, és un model que també trobem a Lió i Marsella, amb les seves diferències, clar.
Entesos. Doncs vinga. Més enllà de ser districtes, quina funció tenen exactament aquests arrondissements?
Doncs mira, en essència, són les subdivisions administratives internes de la ciutat. Tenen una funció política importantíssima.
Ah, sí? Com per exemple?
Perquè són el marc per a l'elecció dels consellers de París. I aquí hi ha una cosa curiosa.
A veure.
Aquests consellers tenen una doble funció. Actuen tant a nivell municipal com departamental, perquè París és alhora una comuna i un departament.
Ostres, mira. Això lliga directament la gestió de la ciutat amb la del departament, llavors.
Exactament.
I a escala més local, diguéssim, més de barri, tenen governs propis.
Sí, sí. Cada arrondissement té el seu propi consell d'arrondissement. Bé, excepte els quatre primers, els del centre, que ara van junts, però ja en parlarem.
D'acord. Aquest consell local discuteix temes del dia a dia, coses més properes. I després de les eleccions trien un maire d'arrondissement. Un alcalde de districte, vaja.
Però, un moment. Són com mini-ajuntaments autònoms?
No exactament. I això és important. No tenen personalitat jurídica pròpia. O sigui, depenen de l'Ajuntament Central de París per a moltes competències i, sobretot, pel pressupost.
Ah, val, entès. Són més aviat una administració de proximitat, però dins l'estructura gran de l'Ajuntament.
Això mateix. I tota aquesta estructura actual em fa pensar... D'un sort. No devia ser sempre així, amb 20 districtes.
Ui, no. Gens ni mica. La primera divisió en arrondissements és de la Revolució Francesa, de la llei del 19 Vendémiaire en quart.
Vendémiaire en quart. Sona molt revolucionari, sí?
Ui, tant. Això és l'11 d'octubre de 1795. I llavors se'n van crear només 12. 9 a la riba dreta del Sena i 3 a l'esquerra.
Només 12. Llavors, el gran salt als 20 que tenim ara...
Precisament.
Aquí entra el famós baró Haussmann, no?
Precisament. El canvi bèstia arriba al 1860, amb Napoleó III. La llei clau és del 6 de juny de 1859, impulsada per Haussmann, que era el prefecte del Sena.
I què va fer aquesta llei?
Doncs va decretar una annexió massiva. París es va menjar, per dir-ho així, totes les comunes i trossos de comunes que hi havia entre l'antic mur fiscal, el mur dels fermiers Généraux.
Aquell del segle XVIII, oi?
Sí, i la nova muralla militar, l'enceinte de Thiers. Imagina't, la superfície de París gairebé es va duplicar.
Buf, això va haver de ser un terratrèmol administratiu.
Total, va obligar a refer tot el mapa. I d'aquí surten els 20 arrondissements actuals.
I he sentit a dir que això d'enumerar-los, de posar-los un número, va portar cua.
Ah, sí? És una anècdota boníssima. El pla inicial d'Haussmann era molt lògic. Numerar de oest a est i de nord a sud. Com llegint un mapa.
Sembla raonable.
Sí, però aquest sistema donava el número 13 a Passy, que aleshores era un municipi independent i bastant benestar, diguéssim.
El 13. Uf, ja m'imagino que no els va agradar gaire als de Passy.
Gens. Pensa que a l'època hi havia una expressió molt popular. Être marié au 13e arrondissement.
Casat al 13è districte. Què volia dir?
Com que París només tenia 12 districtes, era una forma irònica, una mica classista, de dir que una parella vivia junta sense estar casada. En concubinat, vaja.
Vaja, o sigui que associaven el 13 a viure en pecat.
Exacte. I els prohoms de passi, clar, no volien de cap de les maneres que el seu barri quedés marcat amb aquesta connotació negativa.
És increïble com una cosa així, una expressió popular, gairebé una superstició, acaba canviant el mapa administratiu d'una ciutat com París. I com ho van arreglar?
Doncs Haussmann, davant les queixes, sobretot de l'alcalde de Passy, un tal Jean-Frédéric Possos, va cedir, va buscar una alternativa.
I la va trobar.
Sí, van decidir numerar els arrondissements en espiral com una closca de cargol, començant pel centre, pel Louvre, l'actual primer.
Ah, i així?
Així, Passy es va quedar amb el número 17, molt més elegant i neutre. I el número 13, el maleït, li va tocar a un districte més popular, cap als Gobelins, al sud-est. Allà sembla que no va importar tant.
Quina història. De pel·lícula, vaja. I avui dia, aquests 20 districtes, resultat de tot això, són molt diferents entre ells o són més aviat semblants?
O no, hi ha una diversitat enorme, moltíssima. Pensa en la mida, per exemple. El 15è, al sud-oest, és gigant, comparat amb el 2, que és al centre i és petitíssim. Gairebé 9 vegades més gran.
9 vegades? I de gent?
També. El 15è és el més poblat i l'un, el del Louvre, el que té menys habitants. I si mires la densitat, l'11è, a l'est, és on hi ha més gent per quilòmetre quadrat. Encara que lluny de les densitats extremes que hi havia al centre abans de les obres d'Haussmann.
Clar, les reformes van esponjar molt al centre. I des del 1860, des d'aquella gran expansió, el mapa ha canviat més?
Sí, hi ha hagut retocs. Als anys 20 i 30 del segle XX, París va annexionar oficialment els terrenys que quedaven just a fora de la muralla de Thiers, la famosa zona non edificandi.
O la zona on no es podia construir, oi?
Exacte. I sobretot es va quedar els dos grans boscos, el Bois de Boulogne, a l'ost, que va anar al 16er.
El de Passy?
Sí. I el Bois de Vincennes, a l'est, que es va incorporar al 12er.
Els grans pulmons verds de la ciutat.
Això. I més recentment hi ha hagut un canvi important al cor de París.
Ah, sí? Quin?
Des del 2020, els quatre primers arrondissements, l'1, el 2, el 3 i el 4, que són els més cèntrics però també els menys poblats,
sí.
Això, s'han agrupat administrativament. Ara formen un sector únic que es diu París Centre.
París Centre? I això què implica?
Doncs que, tot i que els números encara existeixen per a les adreces i tal, ara comparteixen un sol consell d'arrondissement i un sol maire d'arrondissement. L'alcaldia d'aquest nou sector és a l'antic Ajuntament del Tercer.
Mira que interessant com continua evolucionant. I ja per acabar, de vegades se sent allò del 21è arrondissement. Què és això exactament? Té alguna base real?
No, no. És una expressió totalment col·loquial. Zero oficialitat.
Llavors?
S'utilitza informalment per parlar de llocs que, tot i no ser París administrativament, hi estan molt, molt lligats. Per exemple, per l'economia, com la de Fons, al districte de negocis,
clar. O
per ser suburbis residencials molt connectats i amb molta influència, com Nuil-sur-Seine, com
el veí ric del 16è.
Una mica sí. O fins i tot, de forma més anecdòtica, s'ha dit de llocs de vacances com Deauville de Normandia o Dixelles a Brussel·les, on hi ha molta comunitat francesa expatriada.
Entès. És més una idea, un concepte, que no pas una realitat administrativa.
Exacte.
Bé, doncs queda clar. Els arrondissements són molt més que un número o una adreça. Defineixen l'estructura, expliquen la història amb l'expansió del 1860, l'espiral curiosa, i com veiem en París Centre, encara evolucionen.
Totalment. Formen part de l'ADN de París. I això, clar, ens porta a pensar en el futur, oi?
Sí. Què vols dir?
Doncs com podria continuar canviant aquest mapa? Sobretot amb el projecte del Gran París sobre la taula, que busca integrar millor la ciutat amb tota l'àrea metropolitana.
És veritat. Podríem veure noves fusions o una relació diferent amb aquest 21è arrondissement fantasma.
Qui sap? Potser redibuixen fronteres o es creen noves formes de col·laboració per adaptar-se a una metròpoli que no para de transformar-se. És una pregunta que queda oberta.